fins al 13 de novembre. La sessió ha començat amb la lectura dels delictes que se li imputen i que el fiscal general de l'Estat, vestit en la toga, ha negat.
Ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan?
No.
Amb aquest apunt arribarem a les 12:04. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, són les 12:05. Benvinguts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb l'associació Som Truc i la penya truquera de la Pobla perquè torna el campionat de truc Open Truc Mallorca, on centenars de truquers se disputaran els trofeu de ser la millor parella de truc de Mallorca. Antigament s'arribaven a apuntar fins i tot 1.000 parelles de truc. Imagineu-vos quin fester. Ara d'aquí un minut sabrem si tot això són buits i nous i cartes que no lliguen. Oh, no, davant de veres. Xerrarem de truc i de retrucar. Després, avui torna't a Palma, alerta, perquè se cerca la millor etapa de ciutat o de Mallorca. Més tard parlarem amb en Rafael Perelló, un dels nostres antropòlegs culturals més estimats, perquè en Joan Ferrer vol parlar amb ell sobre com se vivia antigament una mort a un poble petit de Mallorca. Aquest dissabte va ser el dia de Tots Sants, molts han anat a dur flors als nostres familiars i éssers estimats, però un temps no era com ara, no se parlava tant de la mort, se'n parlava en veu baixa, se duia dol, mig dol, persianes tancades, se xerrava en veu baixa, no se feia segon que era un verdader aconteixement, per dir-ho d'alguna manera, un mort dins d'una casa. En aquesta casa hi ha un mort, se deia antigament. Bueno, i com que també ha estat a Halloween, hi ha un caramull de gent indignada, com tots els amics de Xavi Canyelles, que du dins la seva veu, perquè troben que això és una festa que era la nostra. En Xavi Canyelles, en el seu característic humor, criticarà aquesta festa de Halloween a través dels seus personatges, i veurem si entrem res en net. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Rafa Andrés en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca.
Hoy he visto en mi trozo gris de cielo un triángulo con un ojo en su interior. Me hizo un guiño y saludé con el pañuelo. Son insondables los caminos del Señor. Y mientras dejo un faisán de mal agüero, alza el vuelo, va por otros como yo. Alza el vuelo, va por otros como yo.
Era 91 des de Granada, possiblement una de les bandes més injustament oblidades de la història de la música a Espanya. Otros, como yo, Corazón Malherido, La Torre de la Vela, 12 canciones sin piedad. És un dels grups més recomanables i més injustament oblidats. 091 des de Granada, dels germans García Lápido. 091, no mos cansarem mai de recordar-vos que aquest grup és meravellós i malauradament mai va visitar Mallorca. Bueno, tornes, clàssic torneig per les mans de retrucar i envidar la falta. Sop en truc, Mallorca torna d'aquí pocs dies en els pobles de Mallorca, on se tornarà a sentir clàssic. Tuc, retruc, Valnau, jo fora, envid, jo envid, dos més. És que el campionat està organitzat per Son Truc. Recordeu que la primera edició de Sopa entre un Mallorca se va fer durant tot l'any passat, molt d'èxit, i van jugar 325 parelles, això són 650 persones. Enguany serà una mica més curta, començarà dia 29 d'aquest mes i acabarà el mes d'abril. Saludant Pedro Siquier, membre de Som Truc i president de la penya truquera. Bon dia, Pedro, com estàs?
Bon dia, Jaume.
Bueno,
gràcies per contactar amb altres.
No em faltava d'altre, jo és que som jugador, dissabte tenim partida, és a dir, no és una cosa sagrada, és una cosa sagrada. Tu dius, però curiosament, me va alegrar, me va llegir el diari, que dius que la salut del truc, vares en el diari de Mallorca, està de cada vegada millor, és a dir, hi ha joves que hi juguen.
Sí, la veritat és que no només els que juguin, és que s'estan animant a organitzar tornejos així a nivell local i a part de, a nivell jugador, pues és veritat que estan sortint nous joves que organitzen cosetes. I en quant a la salut del truc, sí que és veritat que, així com van comentar en el diari, no és que estiguin al seu millor moment, però ja fa anys que hi estem fent feina i la salut del truc ha millorat cap a bé. De fet, com tu ara comentaves, en Sop entre un Mallorca, pues això se demostra, i també en els torneigs que feim a Sa Pobla. Ara, dissabte, tenim els torneigs de Sa Pobla, de Sa Penya Truquera, i perquè vos en faceu una idea, en 48 hores vàrem obrir les places, tenim 80 parelles apuntades a llista d'espera, o sigui que se salut
és bona. Mare de Déu, quina meravella. És que és una sort, perquè ja me recordo que quan jo vaig començar a jugar en els 80, molt me van ensenyar el vet. Òbviament sempre guanyaven ells perquè no hi havia manera d'enginxar-los les senyes, perquè clar, una parella de senyors de 80 anys que va fa 60 anys que juguen plegats, és impossible guanyar-los, però bé, l'experiència és una... Tu també, clar, també és que també deies en el diari que és un element fonamental de la nostra cultura, perquè seria verdaderament una pena que se perdés un lloc tan nostre, perquè per exemple, nosaltres quan juguem a Palma, i moltíssim la gent s'atura mirant mos, diuen, mira, juguen a truc, com si fos una cosa que s'està perdent i com si fos un artesà fent una gidriola a Marratxí. És una cosa que mos agrada molt.
Com que està en perill d'extinció, sí. Sí, és veritat que és un dels nostres objectius principals, preservar el joc com a senyal d'identitat de Mallorca, crec que és així, i ha de seguir sent així. I sempre dic que tots els truquers i truqueres que m'ho donen les gràcies quan han passat gut de venir un torneig i altres activitats que feim, que mentre jo pugui, nosaltres puguem, se jugarà a truc i se tiraran endavant iniciatives com aquesta i que en aquest sentit no fa falta que passin pena.
Jo fa 40 i busques d'anys que juc amb intervals, perquè clar, de trobar tres persones més que en sàpiguen jugar, això no sempre és així, és molt mal de fer prendre-ne, no, jo me n'afluix d'ensenyar ningú a ensenyar a jugar a truc perquè és mal de fer, perquè són dos jocs amb un, els envits i el truc, però en qualque moment hi ha hagut una davallada que tu haguis notat, ja no sent gent jugar en els cafès, en qualque moment has passat pena.
És que, de fet, jo diria que a dia d'avui hi ets a davallada en els bars. Així com sempre s'ha jugat, és evident que trobam a faltar anar a un bar i trobar gent trucant. Jo mateix, quan tenia 15 o 16 anys, anava al bar cada dia a fer un cafè i fer una partida de truc.
Exacte.
Ja fos amb els amics o amb gent d'una altra pandilla o qui fos. I mira, 15 anys després, això en el mateix bar és impensable, és a dir, ja no hi ha el mateix dueño, ja no hi ha la mateixa gent, i bueno, al final és per això que oferim als jugadors i jugadores pues, opcions atractives per incentivar la pràctica de joc, un espai on puguin jugar, i ja te dic, si anem enrere 30-40 anys, lo difícil era trobar un bar on no se jugàs, no al revés.
Exacte. Ara parlem dels torneigs en si, però hem de recordar que València i l'Argentina també s'hi juga. Però jo no sé si canvien les regles o les peces. Juguen igual. Tu ho saps, en això, perquè jo no he arribat a saber-ho mai. O sigui, és exactament igual. L'Argentina crec que li diuen truco, no? M'apareix.
Sí, és truco argentí. Jo tampoc sé jugar altra modalitat que no sigui la nostra, però és veritat que València i Argentina, parts de Catalunya, també se juga. I, bé, no entrarem en detall, però sí que hi ha diferències. Per exemple, les cartes que empleen, una tipologia de joc. Per exemple, a Argentina utilitzen X número de cartes i a València un altre número de cartes, i després les peces també són diferents. Però bé, de totes maneres, l'essència, l'estructura és la mateixa, com aquell qui diu.
Bueno, 16 parelles per 16 fases, són 256 parelles. Heu agrupat municipis per equilibrar la participació, perquè això deu ser una feinada. Quanta gent hi feia feina, l'organització? Perquè això és un bollit, és des d'ara fins al mes d'abril. Això ho de dur, no se pot dur apuntat un paperet.
Correcte, sí, no, i no és que m'ho siguin parlat ara, això no, dur mesos de feina. Bueno, la veritat, jo aquesta feina la faig a gust, això al final és un hobby, i bé, en aquesta segona edició afegim 4 fases locals. La primera n'hi va haver 12, en aquesta són 16, com bé has dit, que si tinguéssim un pleno de participació serien 256 parelles. Però perquè entengueu un poc l'operativa, bé, jo sóc el president de l'associació i tinc en Gabriel, que és la meva mà dreta, que és el secretari, i som els que estem, pues, dia a dia fent feina. Jo me n'encarrego de lo que és gestionat, de lo que té a veure amb entitats que col·laboren, empreses, pares que participen, entre d'altres feines, evidentment, i en Gabriel és com la cabeza pensante del tema d'aspectes de joc, organització, dinàmiques, etc. I en aquesta edició, és veritat que l'altra edició ens vam encarregar nosaltres principalment de tot, vam tenir suport d'alguns companys i companyes, però en aquesta edició sí que delegam una mica més. De les 16 locals, perquè m'entengueu, 13 truques i truqueres de confiança se n'encarregaran d'organitzar in situ aquestes fases locals. Val? En Gabriel en fa dues i jo una. I després les fases comarcals i la final sí que ja estem nosaltres en el cap davant. Però en aquesta ocasió hem volgut delegar un poc la feina, perquè si no, no podem ser per tot.
En el cas que 256 parets són 512 persones. I a l'antic campionat de Balears, dius que se n'apuntaven 20.000 parets, això són 2.000 persones, això devia ser de locos. Doncs al final ja ningú devia saber que a on era, no?
Qui ho organitzava no vull pensar com ho feia. Mare, però un bon feiner. Amb això estem, eh? Tant de bo que el que dia poden dir que se n'han apuntat més, això voldrà dir que hem fet les coses bé. Però vaja, eren altres temps i, per exemple, els resultats se seguien en el diari. La gent comprava el diari.
Sí, senyor, me'n record.
Clar, sí, comprava el diari per veure la classificació, resultats, ara m'han cafè de què i l'altre.
Sí, sí.
Ara això és impensable, quan ja nosaltres obrim Instagram per anar a veure resultats. Això no, a dia d'avui no ho acabem de veure. Per això intentem fer altres propostes atractives.
I mem, anem amb un parell de consells. Què ha de tenir una bona parella de truques? Senyes pròpies o girar, mudar les que ja existeixen per embullar els contraris, a dir, treure la llengua quan no dus res, tancar els ulls quan duts la bufada, cloquear l'ull quan tens un tres, saps? Per embullar. Tenir senyes pròpies, per exemple, toques una orella per dir que tens determinada. Tu què trobes que és millor? O tu no canvies les senyes?
Mem, és difícil saber la recepta exacta, no? Per ser la millor parella de truc. Però, bueno, en quant a les senyes, és veritat que existeixen les senyes estàndard, com tu comentaves, treure la llengua, aixecar les senyes, que tothom coneix, i que, per tant, en teoria, a priori, són més bones de reconèixer per part de rivals. Però també pot servir per despistar,
clar,
no? Davant l'evidència. Jo te diria que la majoria de bones parets és que normalment estan en les primeres posicions, tenen senyes propis. Exacte. I pràcticament amb una mirada, com que aquí dius, han fet una senya.
Exacte.
Però bé, no deixa de ser un joc d'atzar.
Sí.
I la sort té un pes important en el joc, i això no lleva que no hagi de ser un boia, que si només esperes la sort de les cartes no guanyaràs.
Clar, sí, però s'atzar hi té un punt, però és igual que el pòquer, que tu pots ser més roquer o pots ser més tirat endavant. A ser roquer vas fent un puntet, i tant de punts fan un cantó, però és que a mi m'han guanyat 9 punts, m'han guanyat un bal 9 sense res. A tu segur que t'ha passat qualque vegada que dius, aquest deu dur, aquest no du joc, i de vegades hi ha gent que sap posar cara de truc en lloc de cara de pòquer, i tu te penses que dur, cosa i després t'ensenya i resulta que du 2-5-1-4.
Prova't segurament qui du menys. A vegades prova't ser i jo du menys que tu, però ja faré el frau més gros que tu.
Exacte. No és que és complicat, eh? És difícil. Mare de Déu, bé, jo ja ara no tinc gan, només tinc ganes d'anar jugant amb els meus companys, que són els meus companys d'escola. Pensa tu, fa 50 anys que mos coneixem i jugant fa 40 i busques. Ara imagina't, però clar, és que trobar tres persones per jugar, trobo que avui en dia és molt mal de fer. És com per jugar a futbol, que n'has de trobar, si jugues a futbol 7 n'has de trobar 9, i si jugues a futbol 7 han de ser 14. És complicat, és complicat.
Però qualsevol... És una excusa més per seure'm-nos a taula i deixar mòbil, deixar tot.
Sí, senyor.
I passar una bona estona amb sols amics i coneguts i...
Nosaltres juguem a sopar i dius, mira, ja com a mínim una parella paga a l'altra i molt juguem també qui juga amb qui, perquè com que tots quatre som amics, una vegada me toca amb Antoni, una vegada me toca jugar amb en Jaume, depèn, i així anem jugant tots uns amb els altres i molt anem coneguent i molt juguem a sopar, ja que en dos vells no se pot jugar perquè això està prohibit, però el més important és que torna a Open Truc, d'aquí pot dies comença, dia 29, que acabarà el mes d'abril, i la veritat és que una verdadera meravella que 256 parades se juguin, sonó, de ser la millor parada de truc de Mallorca, que és qui no sapigueu jugar, vos ho recomaneu, perquè és una verdadera droga, el truc. Maldament sigui jugar en cigurons amb monedes de cèntims, és una verdadera meravella perquè enganxa. I quan t'has acabat en el millor de tres cantons, diu, venga un altre, se revanxa, i és una verdadera meravella. Pedro, sí que gràcies per mantenir viu el truc, i enhorabona per organitzar per segon any consecutiu sobre el truc. Gràcies, Pedro, i gràcies a Som Truc i a la penya truquera de la Polda. Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant anirem de la Polda, tornarem aquí a ciutat perquè comença a Tapalma avui, és que sigueu de bon teleca, tenim una cita aquesta setmana, no m'amagueu.
Tres ràdios patrimoni. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Ja som dia 3 de novembre. Maldament avui no plogui, a partir d'avui ja poden posar aquest November Rain. Té 34 anys aquest tema d'Axel Rose, de Guns N' Roses. November Rain. Sempre és un gust escoltar-la. Bueno, no plou, és novembre, però no plou. Avui torna a Ciutat Tapalma, que com cada any cerca la millor tapa de Mallorca i també rere fons els objectius és dinamitzar la ciutat durant uns dies gràcies a la restauració. Ja se saben les categories del concurs, sorda de participació, i a més els participants ja tenen tot el material de promoció. Parlem amb Beatriz Díaz Mayen, d'agència.com. Bon dia, Beatriz, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, gràcies. Bon,
20 tapes, 10 per cada categoria. Hem de recordar que Tapalma ha anat evolucionant durant els anys i 20 tapes que lluitaran per obtenir so a Tapalma, tapa Tapalma i en tapa sobrassada de Mallorca. Són dues categories molt diferents, no?
Efectivament, són sempre una categoria lliure, aquesta tapa Tapalma d'Oro, que és el darrer concurs, perquè n'hi ha dues categories, com molt bé has dit, i la primera categoria, la tapa amb producte local, i des de fa uns anys aquest producte local, aquesta tapa temàtica, se fa amb sobrassada de Mallorca IGP, que jo diria que és un dels productes locals que més i millor mos identifica i que identifica la nostra cultura i la nostra identitat.
Bueno, i ja se sap quan d'inscrits ja, perquè jo veig aquí un cremull de restaurants. En total, ja, aproximadament, sí, quan són? Molts, no?
Per la ruta n'hi ha 40, i per al concurs es presenten 20. Bé, s'han presentat més, però clar, el jurat, com la forma del concurs és com el concurs nacional, se fa una preselecció. I clar, avui tenim primer de 5 a 6 el concurs de l'etapa temàtica amb 10 restaurants i després l'etapa lliure amb uns altres 10. I després de dimecres, des del dimecres fins al diumenge, tenim la ruta amb 40 restaurants que tindran dues tapes també, l'etapa lliure i l'etapa temàtica. I jo crec que 40 tapes, perdó, 80 tapes hem de tastar en 5
Mola
dies.
Mola de Déu!
Moltes tapes!
Tota la informació, per cert, abans que se m'oblidi, tapalma.com, tothom és que vulgui més informació, tapalma.com, també en els restaurants, les rutes, etc, etc. És a dir, avui a les 5, aquí, just aquí de vora, en el Palau de Congressos, l'etapa de sobrassada de Mallorca. Crec que hi ha Mitsushi, Xegamil, Ubek, Hilda Lobby Club, Nix Palas, Rabau de Baró, Morralla, Dalili Bogeria Ibèrica i Bella Ombra. Tots aquests competeixen només en l'etapa sobrassada, a partir de les 5, això, no?
Efectivament, això a les 5. I es pot entrar tothom en el Palau de Congressos, perquè és entrada gratuïta, hi ha una fira gastronòmica en el hall, de dins de l'auditori tenim el concurs en directe, que és super... Si qualcú no ho ha vist, jo vos convido, perquè és un espectacle gastronòmic espectacular, perquè és com un Masterchef, saps? Que tenen 5 minuts, 10 competidors, 10 concursants en 5 minuts per cuinar i emplatar la seva tapa. I hi ha una tensió, uns nervis, les tiembla la mano quan ponen la decoració. És espectacular, jo m'encanta, estan molt nerviosos, però és que tenen un nivell que és espectacular, increïble. Jo sempre dic que el que fan aquests restaurants és alta gastronomia en miniatura.
Exacte.
Perquè t'ajut que és espectacular el nivell que tenim.
Exacte. I després del concurs de l'etapa de sobrassada, diguéssim, el concurs de l'etapa Tapalma, que haurà també, n'hi ha que repeteixen, per exemple, Ubek, però també haurà Més Natural, Sort, del Casino de Mallorca, Bornbui, La Consentida, repeteix Nix Palas, Sarume, també, Morralla també la pateix, Camaleónico i La Rebotiga. Aquí poden fer el que vulguin, no? Aquí és obert, no? Com que no han d'emprar cap ingredient en si, poden fer el que vulguin.
Exacte. Aquí, creativitat 100%, lliure total, el que vulguin. Es veu que en aquest segon concurs, en aquesta segona categoria, a més del, de, del Premi Gran, que és el de Palma d'Oro, també se donarà un reconeixement especial a la millor tapa elaborada en producte local, perquè, clar, el jurat té un dossier, mentre mira com cuinen, tenen un dossier amb tots els ingredients de cada tapa. I, clar, saben qui utilitza producte local, qui no, i de totes les tapes que tinguin producte local, se donarà un reconeixement especial, un accessit, que es diu, sí, a aquesta etapa.
Bueno, i després, la ruta quan comença? Passat demà?
Passat demà, el dimecres, dia 5, fins al diumenge... El dimecres és dia 5? Sí,
sí,
dia
5. Sí, sí, sí.
Fins al diumenge, que són, bé, uns dies per anar a migdia i s'hora baixa i vespre a tastar les tapes i fer cadascú la ruta que vulgui, tota la informació a la web, i de veres que val la pena perquè... insisteixo, és un nivell espectacular d'enguany. Jo estic al·lucinada. Menos mal que no soy jurado, perquè si no jo no ho sabria fer.
Quanta gent han jurat? Hi ha qualcú conegut? Què m'ho pot dir de jurat?
Mira, tenim, per una banda tenim el president del jurat, que és Nigo Rodríguez, que és el campió d'etapes de pinxos i tapes d'Espanya, sí, que va guanyar el 2017, després va quedar subcampió el 2021. Tenim en Álvaro Salazar, que és un xef amb dues estrelles, sí, Michelin, l'únic xef amb dues estrelles Michelin aquí a Balears. També tenim en Aaron, no me fallis dir el seu llinatge perquè és basco i no me surt, un xef amb estrella Michelin a Navarra. Tenim després en Coldo Rollo, tenim en José Cortés, bé, tenim molt de cuiners, i també tenim dos creadors de continguts que enguany hemos innovado. Són la Daniela i en Javier de Sentir Mallorca, que saben molt de menjar, perquè la seva compte d'Instagram és de menjar, i els hem convidat enguany també a fer de jurat. Però bé, són els dos únics que no són cuiners, la resta són cuiners i de molt nivell.
I clar, també hem de dir que tots aquests que hem anomenat són els que participen en el concurs. Però després, a la ruta hi ha el bar central de la plaça Weiler, el bar Pigalle de 31 de desembre, hi ha, per exemple, el Bendito Augusto d'Esquerrer Aníbal, hi ha un calmull de llocs més que malament no, els Cosmòpolis, hi ha, per exemple, el 17 d'Esquerrer Fàbrica, el Bandarra,
exacte,
un caramull que podeu veure a tapalma.com, i podeu, i a més, alhora, entre la foto de el Gran Siena o la foto de l'etapa que presenten. Per tant, no teniu pèrdua, perquè si deies, no, és que mira, vull anar a tal banda a menjar exactament això. Hi ha una foto de l'etapa que presenten, o sigui, és a dir, no hi ha
Més fàcil, impossible.
Exacte, això t'anava a dir, Beatriz, això està... Dius, vinga, vull anar a menjar això aquí i després aquí de Sals, una verdadera meravella. Allà ja que travesses, allà, sense dir noms, ja hi ha favorits, allà ja apostes sobre qui guanyarà, no, perquè hi ha hagut anys que ha estat una sorpresa i hi ha hagut anys que estava cantat qui guanyaria. Tu què opines?
Jo crec que no ha favorits encara, no. Jo sempre, com jo faig de presentadora del concurs, no vull saber res del jurat fins, clar, que no estan damunt l'escenari. Para que nadie pueda decir nada. Es que no hablo ni con ellos los días antes, no vull saber res.
Millor.
Jo los veo el día del escenario, los veo el día del concurso, los veo aquí, i... Clar, quan ja veus les cares, quan estan tastant les tapes, ja dius, ui, aquesta ha agradat més, aquesta ha agradat manco...
Clar.
Però jo crec que enguany qui té un paper molt difícil és en Quique Erazo, del Morralla, perquè l'any passat va ser doble guanyador. Se'n va dur la tapa d'or temàtica amb Sobrassada de Mallorca i se va dur la tapa d'or amb la tapa lliure, el Palma d'Oro. Clar, això només havia passat una vegada amb en Rodrigo Vallejo fa uns anys.
Sí.
I vàrem tornar a repetir l'any passat amb en Quique, i enguany no sé què passarà. Quique sempre és un cuin espectacular i sempre se lleva algo, sempre. Però clar, doble guanyador és molt. No sé enguany què passarà. Jo crec que ve nerviós enguany.
Clar, i enguany també se torna a presentar a les dues categories. Per tant, sí, no, jurat normalment sempre sol ser bastant... li agrada repartir alegria. I clar, ell tindrà molta pressió perquè ha de quedar bé, perquè clar, superar allò de l'any passat és molt difícil. Però en qualsevol cas ja ho sabeu. El concurs avui a partir de les 5 està obert a tot el públic en el Palau de Congressos, i durant tota la setmana a partir de dimecres, si consulteu www.palma.com podeu veure tots els llocs a on hi ha, que són 40 restaurants a la ruta, així que no teniu excusa, perquè a tapalma.com està explicat la mar de bé. Beatriz Díaz Mayans, que vagi molt bé com cada any, no vos desdien sort perquè no l'heu de menester, perquè amb aquest jurat i amb aquest cuiners i amb aquests restaurants és impossible que surti res malament. Beatriz, moltíssimes gràcies per atendre'm-vos, una ferrada molt gran, companya. No em faltava d'altre. Tapalma, com sempre, posant en valor el nostre producte local. Nosaltres ara hem arribat en aquest moment donant pas a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Bueno, i avui, per saber una mica més com som a Mallorca, me'l volem fixar amb persones que han conversat amb molta gent per descobrir tradicions, hàbits i altres pràctiques que s'han perdut amb el temps. Joan, abans em parlava amb la Marta.
Així és, perquè es tracta, en aquest cas, amb qui podem conversar avui, ja hem conversat altres vegades, és un, podríem dir, un investigador d'anècdotes i de costums mallorquins que cada vegada són manco gent, un antropòleg de la cultura popular i un recercador d'aquell llenguatge d'un temps, parlant del manacorí Rafael Perelló, i avui tornem a conversar una estona amb ell, perquè lligant amb el que deies d'aquest Tots Sants i Dia dels Morts que ja han passat, volen saber com parlaven dels morts temps enrere i com eren també aquestes tradicions temps enrere, per seguir desengranant una mica amb aquesta radiografia mallorquina que fem cada dia. Rafael Perelló, benvingut, què tal, com estàs?
Molt bé, magnífic, bon dia.
T'havien dit que tenien ganes de seguir conversant amb tu des d'aquesta darrera connexió i van trobar que aquesta visió, no?, sobre el morts, aquesta celebració sobre el morts, també diu molt de com som i de com érem. Rafael, tu ara com veus, com se viu ara el dia dels morts, com se vivia temps enrere? Que veus que com ha anat canviat tot?
O sigui, lotxes en referència... tot el que ens revolta la mort ha canviat moltíssim, moltíssim, però moltíssim i un poc temps. Hi havia tot el que era la part social de moltíssimes coses que ja ara no se fan, i a part d'això hi havia moltíssimes supersticions associades amb els morts. I precisament el dia de Tots Sants hi havia pràctiques que avui ja no s'estilen, i dia de morts també, i sobretot quan se moria una persona, tot el que venia darrere, tot el que feien.
Rafael, tu veus pel carrer qualcú de dalt? És a dir, queda gent vestida de dalt?
No, ja no en queda. Abans duien dalt moltíssim de temps, però avui potser que en duien un parell de dies, però realment ja ha desaparegut allò que duien dalt tant de temps, després se llevaven del dalt i duien un rivet a una cinta a la soldada de l'americana o mig dalt.
Mig dalt. Mig dalt, Rafael. Mig dalt, que era com aquell vestit, sobretot les senyores, que duia, continuava sent negre, però tenia com un puntets blancs, que era com mig dalt. Mig dalt, no?
No era un dalt complet, li deien mig dalt. Els homes, quan se llevaven del dalt, perquè ja feia molt de temps, duien un braçalet.
Sí, senyor.
Un braçalet a la camia, a l'americana, a una cinta, un ribet, a la solapa de l'americana, etcètera, etcètera. Els mariners, per exemple, si tenien un mort, pintaven la barca amb una franja negra, o quan escrivien una carta a qualcú, primer feies una ratxa, una franja negra, per indicar aquella persona que tenies un mort a la casa, etcètera, etcètera. Hi ha moltíssimes tradicions socials esveïdes.
Ja, ara, Joan, permetem, perquè ja ho recordo, Manut, en això. Record, xerrar amb veu baixa, dir, no xerris fort, que en aquesta casa heu mort, no? Has de ballar la veu, les persianes no del tot obertes, mig tancades, i això durava 2 anys,
Jo... Sí, o sigui, hi havia el que tu dius, xerrar baix, no anar a comprar a plaça els primers dies, no escoltar la ràdio, si tenien aquell familiar mort per Pasqua no feien empanades, això era impensable, els veïnats es juguen empanades, o sigui, hi havia com unes tradicions, no, costums no escrits, que la gent se seguia, inclús hi havia veïnats que no ratllaven la carrera del xerrer si tenien un veïnat a prop que haguessin tingut un mort. Imagina. I altres coses, com són els patrons. Els patrons eren les tempetes que donaven a l'Iglesi a principi d'any, dia 1 o dia 31 de desembre, no me'n record, perquè en són mort aquell any. I li havien de resar en aquella persona que t'havia tocat en sort, sí. Així, sí, i més coses, sí.
Rafael, i aquest anava a un mort?
Sí.
També ja cada vegada... Ja, o se fa sí. D'una altra manera, diguem, no?
Bueno, no, anava a un mort ja se va prohibir, crec, perquè per qüestions higièniques. Mm-hmm. Però llavors s'acostumava, o sigui, anava a l'art mort, a les cases, després se n'aduien, i inclús hi havia supersticions i coses que són extraordinàriament sorprenents, però que jo encara he pogut xerrar amb gent que ho ha fet. Per exemple, si una persona tenia un oixol, o un ursol, que li volien dir, o un bony, o una cosa que se volia llevar, entrava dins la casa a qui on tenien aquell mort, aquella persona que volaven, i demanaven sa mà des mort.
Imagina.
I deien, donaven el condol. Això va ser de gent que ho va fer. O sigui, això avui és com una cosa
impensable. Ho va fer i li va funcionar, curiosament, o no? No ho sabem,
això. Li va funcionar. Anaven en el mort i li agafaven sa mà del mort i li passaven sa mà tres vegades per damunt aquell uixol o aquell bony o aquell fill que te volia llevar. O sigui, això encara se fa a principi de segle, sí, sí. Mm-hmm. O sigui, increïble. Sí.
I jo també record, Rafael, i ho record jo de menut, tenir la meva paradina a dinca nostra, allà dins el bubul, i aquesta expressió de... Ha quedat la mar de bé, sembla que vol riure. Vine a la voràs, mira-la. Sí. Li han posat la roba que ella mos va demanar i jo estava borronat, sí. Ja era un nin, i estava borronat, sí. Per què és això?
Clar,
i ha quedat la mar de bé, sembla que vol riure.
S'haurà generat una generació de traumes, també, de lots, no?
És que vaig quedar-te's,
que hagut de contemplar mort.
Això que el diu, clar, creuen, el Lopetil li creuen un trauma, inclús, diria que es vestien de sants. Inclús, i era molt habitual, ser bules que compraven per poder menjar carn, estem de la corama, quan aquella persona se moria, ser bules s'acordaven. Quan aquella persona se moria, se posaven en els peus del mort, del difunt, la persona difunta, perquè, clar, era d'abans per anar al cel, allò era, com que diem, havia fet punts, o sigui, havia contribuït a l'Iglesi. Inclús, i ara riureu, mireu com era la cosa, que jo vaig xerrar amb una dona, que no el diguem nom, que quan se va morir, se va mal, li va posar una sobrassada dins el bol, sí. Perquè no sabem a on mort volem. I això... Això.
Però moltes cultures això. Ho fan, això. Hi ha sí, moltes clar, altres cultures que ho fan.
Clar. De fet, això, la cultura, clar, per exemple, cultura hindú, de sud-est asiàtic, aquestes ofrenes que se'n fan, clar.
Exacte,
però que això passi a Mallorca en el segle XX no deixa de ser graciós.
També, i el drama aquell de que si un nin moria sense batiar, que anava a l'infern, i bueno, allò era un no, cor, crides cap allà.
Bé, en realitat, però si un nin moria sense batiar, realment se considerava que anava, aquests eren els bats. Hi havia els albats que eren nens fins a 7 anys. I de 7 anys a 12 anys se deia un mig cos.
Mig cos.
Que ja mort, era albat o mig cos? No era albat. Els albats es enterraven dins un bol de color cel, en afadrin dins un bol de color morat i viu d'or negres. Però clar, se considerava que quan aquell nen havia mort tan jove no tenia petjat. Clar, el seu és que fos petjat, perquè inclús arribava a l'exageració més total, que hi havia mares que no volien besar l'infant perquè encara no... Clar, i també dins les supersticions deien que un al·lot sense batiar havien de vetllar perquè hi havia gent que anava al cementeri i els robaven. Això m'he trobat, m'han contat moltes vegades. Perquè deien que aquell lot, amb servitxer d'un lot, feien bruixeria, etc. Això al segle XX, no serà en època medieval. Sí, 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 sí. Hi havia moltes coses. Sí. Mm-hmm.
I, Rafael, es parlar de la mort, com ha canviat? Perquè no sé si... ara se'n parla més, o fins i tot abans se'n parlava més, se'n anava més per fer, no? O s'havia d'acostumar, bueno, perquè la gent moria jo, molt abans.
Bé, jo crec que se'n parlava més, perquè antes feien comentacions en el mort. Ah. O sigui, era habitualíssim que quan enterraven aquella persona, que el bol ja no havia estat tancat o això, li deien, ja li diràs a mon pare, o mort, que han comprat aquelles corterades, o que han tingut un net...
O sigui, el mort, perdona, això, feia de missatger, de qualque manera, no?
Cap a... feia missatger, i això, que jo la primera vegada que m'han contat, veig al·lucinat, era habitualíssim. Uh-huh. Ja no donaran moltes comandacions a mon pare, això, deixar anar el mort, era habitualíssim. El que estava molt mal vist era no plorar. Una dona que se va morir sola i no va plorar, això la van criticar, li van llevar la pell a Manacó, que va fer colla. O sigui, havien de plorar molt. El que se deia és combat, no? I també, clar, les famílies riques podien pagar les ploradores.
Sí, senyor.
Aquelles dones... Que, clar, hi ha una expressió popular que quan un infant plora molt, té molt ploradís, li diuen aturar de llollar per anar a plorar. Clar, sí. Això ve...
En els funerals.
No? Que existien a Egipte, que havien de plorar dins aquells llagrimals, a Roma, etc. O sigui, m'ho anava molt enrere. Mm-hmm.
Que interessant.
I de Rafael, un gust com sempre, poder conversar amb tu. Sempre la darrera pregunta que te feim és com van els llibres, perquè sé que entenc que m'han entès.
Tenc amics que me donen matadura.
Sí, eh?
I gràcies a ell me donen mala vida i jo m'he despirrat.
Ja s'entén, ja s'entén. Però bé, Rafael, moltíssimes gràcies i seguim en contacte, gràcies. Perquè mos agrada com vous i molt i naturalment també contes-mos tot el que mos contes.
Moltes gràcies, Rafael. Una ferrada molt gran. Bueno, tu has celebrat Halloween, Joan.
Jo ja m'ha arrasat Halloween, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Ja m'ha passat per damunt, sí.
Perquè
sí.
Ara arriba en Xavi Canyelles, el nostre analista de cap de setmana, perquè crec que tots els seus amics i personatges que du a dins la seva veu estan un poc enfadats en Halloween, perquè troben que no és una festa nostra. D'aquí un minut, en Xavi Canyelles me'l fa anar l'anàlisi d'aquest cap de setmana. No ho amagueu.
IB3 Ràdio és Dial.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, però jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Bueno, si és dilluns i sentiu la sintonia de la sèrie Enredo, vol dir que hem de fer anàlisi des de setmana, que ha estat la festa de Halloween, ha estat el més comentat, celebrat i criticat també, perquè per uns és motiu de festa, per altres una falta de respecte o una imposició americana. Saludem en Xavi Canyelles. Com estàs?
Molt bones.
T'agrada Halloween o no?
Bé.
Sí, no, a mi m'agraden totes aquestes curiositats i a més hi ha una part que sí, que m'agrada, tot allò que sigui una festa, un motiu de... Bé, està bé, no? Hi ha una part més cutre, diguem, que són quatre coses mal posades que no saben ni de què van, que mira, és molt més innocent també, més cutre. Però després hi ha l'altra part que és massa, massa elaborada. Hi ha dos extrems, hi ha persones que s'ho curren, com diríem, moltíssim. Fins i tot hi ha una casa d'una parella aquí a Palmanyola que se pot visitar, que està super, molt decorada, i hi ha coses que fan por, que dius, ostres, sí, sí, sí. Hi ha una mica de tot. Després també hi ha una part de la població que és més tradicional i diuen que és una falta de respecte. N'hi ha d'altres que diuen que no s'hauria de fer el dia anterior, el dia de Tots Sants, i no el dia anterior, el dia dels morts, que és diferent, no? I tot això, però bé, a mi personalment m'és igual, vull dir, és una excusa també per fer festa, i saps qui és que guanyen tot això? Les botigues de xinesos.
Sí, que van ser les frases aquestes que si li acostes un encenedor ets l'antorxa humana.
Exacte. Vols una carabassa de plàstic? Vas allà.
Exacte.
Jo tinc una amiga meva, na Nihau Du Xitiao, que viu de baica meva, i jo
Nihau.
Sí, li dic Nihau, i ja sap el que vull. I a més, tot d'una ja tenen de tot, venen de tot, que hi ha una manifestació, banderes, ells, que allà tot ho venen, tot.
Nihau no és gràcies.
No, Nihau és hola.
Hola.
Sí. M'apareix, no ho sé, ja no.
Bé, no, jo tampoc sé, jo sé quatre paraules, sí. Per quatre paraules en japonès i cap en xinès, però clar.
Són de GB, Bupi Kou.
Sí, jo anava a fer una broma que no puc fer. Però socialment, des del punt de vista sociològic, anem a demanar-li podríem dir, en el sociòleg per antonomàcia de les Illes Balears, Antoni Tarabini, des de Fundació Gadeso, l'opinió sobre Halloween. Antoni Tarabini, benvingut, com saps?
Moltes gràcies, S'ha de dir contra una cosa. Bé, això que dius de Halloween, ara s'ha gent que això, això gràcies a la democràcia. Perquè amb tota la democràcia no sé què ha pogut fer. Alerta, apuntau-ho en això, Sent d'un Franco, això estava prohibit, Gràcies a nosaltres, que vàrem fer la democràcia més possible, se pot fer aquestes coses i se pot fer d'altres. Alerta, això és una cosa, és la democràcia. Per tant, un estat democràtic, això és una cosa que s'agrada en sotres percentatges, se pot fer aquestes festes. Si no, no se podien fer. Alerta, això, apuntau-ho. Punt número 2. Punt número 2. He de tenir en compte que la societat s'enriqueix. S'enriqueix amb aquestes coses, amb aquestes tradicions. No sempre de fer la mateixa. Perquè, mira, abans dels parellets ja hi havia altres coses, eh? Alerta. Alerta aquí, eh? Abans dels rosaris, a total, diuen la nostra o la rosari. No, alerta, ni sense imada nostra, eh? Sense imada de Sicília, eh? Alerta. Però totes aquestes coses... D'aquí 30, 40, 50 anys, el sushi serà autòcton. Perquè, clar, si tu introduixes una cosa i la fas teva i s'ha la prova, et suixis la cosa. I el kebab també serà autòctono. Perquè de tenir en compte que les panades, que tot això, no és el nostre. Alerta, eh? Alerta aquí. Tot això s'ha introduït, eh? Ara que tens els aïmars s'ha introduït. Tot s'ha introduït. El que passa que, clar, però, si ara no vas dir, és que és una festa moderna. No, alerta. Apunteu-ho, això, eh? Això és origen celta. I llavors van als Estats Units. No, perdona, llavors al centre d'Europa, va a Londres, a totes les zones, jo quan vivia a Londres, i després va als Estats Units, i va tornat. Això s'ha de tenir en compte. Ha anat i ha tornat. No, que... I aquí se'n feia la nit de les ànimes. O demanava a qualsevol persona major que antigament se passejaven els al·lots i anaven per les cases, donaven bunyols i anaven, cap que pugui trucar i feien les coses. Això seria de les ànimes, eh?
Ma morta, toques la porta.
Exacte, tu saps que bon tu iria.
No,
és igual, doncs siguis és igual, això no importa. L'important és que, resumint, punt número 1, se pot fer, sí, perquè estem en una democràcia, i punt número 2, tot enriqueix.
Moltíssimes gràcies.
Vaig de fora a fumar un cigarro, que ja fa dos minuts que no fum.
Professor Tarabini, moltíssimes...
Sí. Gràcies.
Gràcies, però clar, Halloween té un component també paranormal, se parla d'ànimes, se parla de la nit dels morts, per tant, hem de demanar al nostre company de Font de Misteris, Txema Font, benvingut, com estàs?
Hola, com estàs, company?
Beníssim, encantat.
Veritat que des de Font de Misteris tenim una sèrie de temes, que sense cap dubte posen els pèls de punta. Nosaltres tenim dades. Nosaltres sempre deim que no mos inventant res. El meu company, en Borja, s'està cercant sempre informació de per què la nit dels morts és una nit venerada a tot el món, no només aquí, sinó a tot el món. És una nit a ser que s'obrin les portes del més enllà i que fa possible que vius i morts estableixin contacte. Per això nosaltres vàrem anar ahir mateix amb en Borja i amb el seu germà, vàrem anar també amb la meva filla, és col·laboradora del programa, i vàrem anar a la Misericòrdia, on sabeu que hi ha espectres, que hi ha fantasmes. Vàrem posar unes gravacions, vàrem poder instal·lar uns aparells i vàrem sentir això. De tenir en compte que s'escolta malament, però després, una vegada passat per l'ordinador, els nostres tècnics d'IB3 Ràdio, resulta que diu això.
Una psicofonia.
És una psicofonia o una cacofonia. En tot cas, sabem que en aquella època hi vivien monges, hi va fer una escola, va ser una presó, i que hi ha aquests sons allà. Per això, en el nostre programa de Font de Misteris, parlarem, i parlant sempre, d'aquest fenomen, d'un fenomen que sempre se parla d'altres bandes del món, però que també a les Illes Balears tenim.
I aquesta psicofonia, quin missatge dur?
No? Aquesta psicofonia l'estem encara enregistrant, estem mirant llibres, estem mirant documentació, i resulta que apareix que diu «Sor Tomaseta, Tomàs, a bon sou». Això fa referència, possiblement era la veu d'una monja que cantava, i cantava el cadàver de la Beata que se trobava just allà de vora, en el convent, i no sé si ara estava el de mos o l'han tornada, però que venerava en aquell cadàver, en aquella santa, que li van posar una màscara de rejilla que pareixia un colador a damunt el rostre.
És cert, a mi també m'hi dugueren de menut, i ara que parlaven de traumes, quina porada veure la Beata, tota. Crec que encara és a Santa Lila i Santa Magdalena, però sí que és cert que amb aquella, no sé si li dona encara un to més misteriós, sí, exacte, a la mòmia de la Beata.
De totes maneres, podeu escoltar els podcasts de Font de Misteris, que tenen molta audiència, fins i tot més que candidata.
Com se diuen, podcasts.
Podcasts. Podcast. Moltes gràcies, company.
Això vol dir pota de moix. Podcast.
Això mateix, podcasts.
Podcast. Podcast. Molt bé. Moltíssimes gràcies.
Enhorabona pel programa. Gràcies.
Xema, moltes gràcies. Molt veurem a l'altra banda. Les escoles també, òbviament, els nens han celebrat Halloween, com diu un company nostre, i per això han tornat a ser nostre estudi la nostra seguidora, la Laureta, que molt vol contar que han fet a la seva escoleta. Hola, Laureta, què heu fet per Jauvelin?
Hola, senyor de la ràdio.
Senyor de la ràdio.
Sí, senyor de la ràdio. Jo m'agrada molt el programa vostre, però no puc escoltar perquè estic a l'escoleta. I ara he sortit de l'escoleta i volia dir que divendres vam fer Halloween i jo me vaig disfressar de bruixa. El material ecològic, van agafar paper de vàter i van pintar de negre, tèmpera, i llavors ho van posar per damunt. I el meu amic, en Pedrito, li dic, Pedrito, i li vaig tirar un tros de vaig tirar tèmpera negre. I llavors van anar a per entrar a fer bunyols. Però ja no me surten bunyols, ho van fer de plastilina, però no se poden menjar de plastilina.
No te menges un bunyol de plastilina, eh? I la professora, sí, que deia la mestra?
La professora Margarita. Vull saludar la Margarita, la dona l'altra Margarita. I no el va dir, avui heu de fer una carabassa buida. I en Tomauet, que viu al Gaire, va dir que són pagesos, va donar una carabassa i la van haver de buidar, però no el va sortir bé. I va venir mi serretor i se la va dur i la va buidar ell. I van sembrar ses llavors, ses pipes, a un hort ecològic que tenim a l'escoleta, i la carabassa li varen pintar una cara perquè no varen saber trossejar i fer la cara així en foradets.
Però, Laureta, crec que t'has ara vengut...
Sí,
a dinar. Sí, perquè...
Ja has dinat, tu.
No, jo dic més tard.
Dinau tard, a la ràdio.
Sí, dinau tard. Però, sí, ara te venen a cercar els papà i la mamà i t'has d'anar a dinar,
Laureta. Jo vaig venir a no venir amb Manuel, en la Regina Cortés.
Exacte.
I surt a Júnior.
A Ivetra Júnior...
Sí, Ivetra Júnior va fer un especial de Halloween.
Veig que tota una experta, l'Aureta, però sí. bé,
vinga.
Adéu, també anem a cercar els teus pares. Però bé, després de tenir aquest infant, deixen que la Laureta se vagi fora, perquè ara hem de parlar amb un personatge que no convé que estigui davant els nits. Davant de tant de monstres diferents d'aquest Halloween, tenim qualcú que està molt enfadat perquè li han llevat el puesto, que diuen, que se deia antigament. Li han llevat el puesto, el dimoni Cuquerell. Senyor dimoni Cuquerell, vostè té una queixa, no?
Sí, estic molt enfadat, molt, molt enfadat, perquè resulta que la cultura popular, aquí sempre he estat jo, el dimoni Cuquerell, el meu germà, el dimoni Bufarell, els dos, sortim a les rondalles, anem per totes les festivitats dels pobles, i ara de cop i volta Halloween, la gent ja no mos té por, la gent ha perdut el respecte al dimoni. Miri, l'altre dia hi havia una focatera i vaig anar jo, i els nins agafaven la meva forca, no fugien, me l'agafaven. Això no pot ser. És una cosa que s'ha de solucionar de qualque manera. Els meus grans enemics eren del món del cinema. Dràcula, Frankenstein, la mòmia, etc. Però ara és que estan per el carrer i la gent se disfraça d'aquestes coses. Això no pot ser mai. M'heu d'ajudar. M'heu d'ajudar, que serà lo proper. El gran drac xinat substituirà el dimoni Cuquerell. No! Són compatibles. El drac de la coca i el drac xinès. I el gran dimoni Cuquerell i el meu germà Bufarell també han de formar part d'aquesta gran cultura. I la gent m'haurà de tenir por, però sap per què té por. Hacienda i Seguretat Social.
Bé, ja ho deien, les fortes fa molt d'anys. El dimoni ja no fa por a ningú. Gràcies, dimoni Cuquerell.
Mos veig per Sant Antoni.
Xavi, has tornat a dur el tiranosaure. Sí. Mos queden 25 segons. Digue-li que com a mínim mos saludi.
Vinga, fer via.
Mare de Déu.
Aquest és el mateix de l'altre dia, però és un poc més... Li ha tallat les ungles, eh? Au, saluda.
Bon, Jesús, Déu meu, jo no sé què m'ho diran els nostres companys
informatius. És com una sergantana grossa. Com, els informatius.
Com en Godzilla. Xavi, moltes gràcies. Tornem demà a les 12 amb el dia Mallorca. Adéu.
Yeah.